Avui a l'Aula ELEAC parlarem de la formació professional, coneixerem les novetats per al pròxim curs i l'opinió del professorat i l'alumnat sobre l'FP. A la secció d'Aula en Aula sabrem com preparen l'actuació de la clica a l'Escola Pompeu Fabra. Tindrem una nova edició de la secció que ens expliques amb la participació de 4 alumnes de l'Institut Vilomara. Estrenarem un nou capítol d'OILEAC Explorers en què 2 alumnes d'anglès ens parlaran de Cosmetoda. A la secció La News parlarem del programa de 24 hores que ha fet l'alumnat de producció i realització d'IFP Planeta i assistirem a una actuació de dansa del Col·legi per Enric Tosó. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, 2 alumnes de l'Escola Folk i Torres ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELEAC. La pròxima setmana comencen les preinscripcions a alguns dels cicles de formació professional. A l'Hospitalet hi ha algunes novetats en relació a l'oferta. Avui coneixerem aquestes novetats i també parlarem amb 2 professores i 2 alumnes sobre les característiques d'aquesta formació i de cicles que tenen molt d'èxit. Però per començar, la nostra companya Míriam Lleixà ens parla de les novetats.
La preinscripció de la formació professional comença el mes de maig, concretament el 6 de maig, amb la preinscripció als programes de formació i inserció al PFI. Després serà el torn dels itineraris formatius específics, el 12 de maig, i l'FP de grau bàsic, el 15 de maig. Pel que fa als cicles de grau superior i mitjà, la preinscripció ens generarà el 23 de maig. Les llistes d'assignació dels cicles es publicaran a finals de maig, amb excepció dels graus mitjà i superior, en què caldrà esperar fins al 27 de juny per conèixer les assignacions. El pròxim curs hi haurà novetats de la formació professional. Una d'elles és que es coneixerà l'assignació de les places en línia i també es podrà reservar la plaça assignada d'aquesta manera. Una de les altres novetats fa referència a les noves places. La Generalitat ha anunciat que es crearan 7.500 noves places. Pel que fa a l'Hospitalet, es crearan 7 nous cicles a 3 instituts, Vilomara, Mercè Rodoreda i Eugeni d'Ors. Concretament, a l'Institut Can Vilomara s'introduirà un grau mitjà de cures auxiliars d'infermeria i un grau superior d'animació sociocultural i turística. A l'Institut Mercè Rodoreda, les novetats seran un EPFI d'auxiliars d'activitats d'oficina i serveis administratius generals i un grau mitjà de sanitat ambiental aplicada. Per últim, l'Institut Eugeni d'Ors incorporarà un nou cicle que serà l'únic d'aquest tipus a l'Hospitalet, un cicle mitjà d'arts escèniques en dansa urbana. Aquest institut també estrenarà un grau mitjà en serveis de restauració. I per últim, una altra de les novetats és la incorporació d'un buscador per saber la nota mitjana del curs passat de cadascú dels cicles en funció de la via d'accés. Entre les notes més altes a l'Hospitalet destaquen cures d'infermeria i laboratori clínic, tots 2 cicles de l'àmbit de la salut.
Després de conèixer les dates de la preinscripció i algunes de les novetats, ara presentem els nostres convidats amb els que continuarem parlant de formació professional. Són la Pilar Subirà i el Jan Vilalta, de l'Institut Mercè Rodoreda, i l'Àgueda Ribas i el Pau Lavanda, de l'Institut Pedra Forca. Moltes gràcies als 4 per acompanyar-nos avui. Primer, el que voldria és parlar una miqueta de tots aquests cicles, perquè suposo que qui no sàpiga de formació professional, fins i tot molts alumnes que estan acabant el batxillerat o que estan acabant l'ESO, es troben de vegades que no saben en aquesta marabunda de cicles què és cada cosa. No? A veure si entre les 2 em podeu explicar quins cicles n'hi ha. Què és, per exemple, un PFI, que és una cosa tampoc que no, hi ha molta gent que no coneix.
Un PFI, que és les sigles del programa de formació i inserció, és un tipus d'estudis que capaciten aquells alumnes que no han acabat l'educació secundària obligatòria. Aquells alumnes que tenen entre 16 i 21 anys i necessiten acreditar alguns estudis. La característica del PFI és que en un any adquireixen una formació de tipus teòric i de tipus pràctic que incorpora 200 hores de pràctica i ja els orienta una mica cap a la continuïtat a un cicle formatiu de grau mitjà.
És a dir, des d'un PFI pots anar a un grau mitjà.
Exacte.
Però després també hi ha formació professional inicial,
la bàsica.
No? Sí, bàsica.
Sí, bueno, en aquest cas també és una manera de que l'alumnat que no ha pogut acabar l'ESO, que és menor de 16 anys, pugui acreditar també una, bueno, a part d'una formació més professional, sinó acabar els seus estudis de la bàsica. Nosaltres en el Pedraforca tenim el de perruqueria i estètica, són 2 anys, i també l'alumnat, a part d'assistir a classe, també fa pràctiques formatives.
I també es pot passar un grau mig a partir de...
Després sí.
Sí. I llavors, a part d'aquests dos, després estan el grau mig i el grau superior, no? Que això ja els coneixem, no? O són més coneguts o no?
Sí, són una mica més coneguts, crec que encara falta una mica de recorregut. El grau mitjà està orientat bàsicament a alumnes que han acabat l'educació secundària obligatòria, però també trobem altres tipus de perfil, de gent més adulta que busca doncs, un canvi d'orientació professional.
Però un grau mig també es pot accedir, per exemple, des d'un batxillerat?
Sí, sí, sí. I tant.
Sí, lo normal, la via d'entrada a un grau mitjà seria a partir, bueno, acabar quart de l'ESO, com ha dit la companya, però podem trobar alumnes que han fet un cicle superior i després fas un mitjà. A veure, no és el més comú.
Exacte.
És més comú al revés, no? Fer un cicle mitjà i després fer un superior. Però ens trobem de tot,
Si haguéssim de parlar, de posar sobre la taula les coses bones de l'FP, què destacaríeu vosaltres? Una inserció més ràpida, un tipus d'educació com molt més pràctica, no sé, què destacaríeu?
Bé, jo crec que a través dels alumnes que ens acompanyen, ells ens poden dir coses positives de l'FP, sí, bàsicament una inserció laboral important. Després, els alumnes de grau mitjà, sobretot els que venen de secundària, que diuen, vull incorporar-me ràpidament al món laboral, doncs tenen aquesta oportunitat d'acabar amb 18-19 anys i ja poder tenir uns estudis que els habiliten per incorporar-se al món laboral. I pel que fa als graus superiors, doncs també el mateix, una incorporació ràpida al món laboral, però també la possibilitat de continuar uns estudis al món universitari, que a vegades això no és molt conegut, però per anar a la universitat, tant vàlid és accedir a través del batxillerat com a través dels cicles formatius de grau superior.
Hi ha unes places reservades, no?
Exacte.
Per formació professional. Mm-hmm. Tu destacaries alguna altra cosa més?
A veure, jo sobretot el tema de la inserció laboral i també és una manera de la gent que acaba quart de l'ESO, que els alumnes, no? Que molts no saben què fer, no tenen ni idea on, bueno, què fer en la seva vida, no? És una manera també un tastet, no? De vegades descobreixen coses a través d'un cicle formatiu i dius, ostres, i sorprèn, no? Com un alumne que en principi no està professionalment molt orientat, fer un grau mitjà, fer un superior i fins i tot pot acabar fent un grau universitari. I també pues, el contacte al món laboral, sobretot això.
I a part de l'orientació, el tema de la motivació, no us heu trobat vosaltres com a professores amb alumnes que igual coneixíeu d'abans o no, però que igual anaven justets i després entren a fer una formació professional i troben pues, que és alguna cosa que els hi agrada més?
Sí, en el tema de la motivació, en el meu cas m'he trobat en casos bastant significatius d'alumnes que he conegut a l'etapa d'escolarització secundària obligatòria, que tenien 14 o 15 anys, que eren molt moguts, que els professors sempre pensem, ai, què serà d'aquest alumne, no? I te'ls trobes després a l'FP i amb un canvi important, fins i tot te'ls trobes amb 23, 24 anys, que et diuen, prof, és que tu ja m'ho deies, que m'havia de posar a estudiar, i es reenganxen als estudis de formació professional i veus que acaben aconseguint doncs, una feina i que s'han enganxat als estudis.
Tu ets professora de...?
Del cicle superior de laboratori clínic i biomèdic i de farmàcia.
I has trobat també aquest perfil
d'alumnes? Sí, d'anar a farmàcies i trobar-me alumnes i, no sé, i recordar-se molt de tu, no? I també jo que, bueno, és algo que també ens hem trobat, alumnes que al mirar l'aula a nivell de continguts, no? Són com més fluixets i després les empreses estan encantadíssims. Sí. I al contrari, de dir, vale, és un alumne brillant en quant a notes, però després a l'empresa no tire, no sé, vull dir, jo crec que...
Hi ha habilitats múltiples.
Sí,
no?
sí.
Parlem una mica dels vostres instituts. En el cas del Mercè Rodoreda és un dels que presenta novetats al pròxim curs, no? Parlem una miqueta d'aquestes novetats.
Exacte, el Mercè Rodoreda té dues famílies d'FP, té la família de Seguretat i Medi Ambient i té la família d'Administració i Finances. A la família de Seguretat i Medi Ambient incorporem un grau mitjà, que és de Sanitat Ambiental Aplicada. Uh-huh. És un grau mitjà que està dirigit al control d'organismes nocius o, dit més planament, al tema de control de plagues. Uh-huh. És un grau mitjà que neix perquè hi ha una demanda per part de les empreses, és a dir, les empreses necessiten aquest perfil d'alumnat i el tema és que abans de que acabin el cicle ja tindran una feina per continuar quan...
Perquè hi ha aquesta demanda, no?
Exacte, hi ha una alta demanda.
Encara que pugui semblar potser així una mica control de plagues, penses en paneroles i aquestes coses, no?
Exacte, la legionela. Sí. No, de fet és una feina que és molt... Actualment treballant en un sistema que és molt higiènic i molt net. I bueno.
Quines coses estudien en aquest cicle?
Doncs estudien sobretot la part més teòrica de dels diferents organismes nocius, doncs com pot ser la legionel·la, la fusta, a efectes de que després quan vagin a fer les pràctiques, clar, és un cicle que té una part teòrica però té una part pràctica molt important i de fet tot el que és l'aplicació del control dels organismes nocius ho faran a l'empresa.
I aquest grau mig s'afegeix a dos cicles superiors que també teniu, no?, d'aquesta mateixa branca.
Exacte, de Química i Salut Ambiental i d'Educació i Control Ambiental.
I el PFI també és una novetat, no?, introduir
Exacte.
Un PFI.
El PFI va més vinculat als estudis d'administració i també doncs, neix amb aquesta vocació que l'alumnat tingui una formació teòrica general, una formació teòrica més orientada a tasques d'auxiliar d'oficina i que puguin fer pràctiques i quan acabin les pràctiques puguin continuar amb el cicle de grau mitjà.
Perquè teniu el grau mitjà i el grau superior.
Exacte.
En el cas del Pedraforca em sembla que aquest any no introduïu res, però no. Altres anys ja heu tingut moltes novetats. Però una curiositat del Pedraforca és que aquest any la Generalitat ha posat a l'abast de tothom un cercador de notes mitjanes i teniu el cicle amb nota mitjana més alt de l'Hospitalet, no? que em sembla que és el seu, no? El de laboratori.
El que
no?
Bueno, està fent el Pau. Sí, està en un 13i. I bueno, vaig estar mirant una mica i sobretot és perquè accedís molts alumnes que venen de batxillerat amb molt bones notes. Uh-huh. Alguns d'ells la idea és fer un cicle per després fer un grau, com pot ser Biologia o Infermeria o Medicina o un altre cicle de la rama grau de la rama de Sanitat. I bueno, això és el que fa que pugi una mica més la mitjana. I fem al matí.
Sí. Parlem una miqueta de la vostra oferta. De l'àmbit de la sanitat,
Bueno, sí, tenim des de cicles mitjans, com pot ser cures auxiliars d'infermeria o el tècnic de farmàcia per a farmàcia. I després tenim de superior el laboratori clínic i biomèdic, dietètica i també tenim documentació sanitària, documentació d'administració sanitària.
Després... En general aquesta branca té molt d'èxit.
Sí.
És una de les branques més sol·licitades més i també amb més sortides?
Més sortides, sí. Sobretot la part de cures auxiliars d'infermeria, farmàcia, és una passada la quantitat d'ofertes de feina que ens arriben al centre i laboratori també, bueno, Pau, ja us podrà comentar. Sí.
A banda d'aquest àmbit de la salut, què més teniu?
Sí, tenim després la branca d'imatge personal, que aquí tenim el cicle d'estètica i el cicle de perruqueria, els dos són de grau mitjà, i després també tenim l'educació bàsica, que uh-huh. també és de la mateixa rama, de la mateixa branca. I després tenim ja la branca de transport i manteniment de vehicles, que uh-huh. tenim un grau mitjà, electromecànica, grau superior automoció, i dos PFIs, dos auxiliars.
Sí, que teniu una...
Sí, està cobert. L'alumne que fa un PFI pot continuar amb un mitjà i després al superior.
El de salut, com dèiem, és el més sol·licitat de les diferents branques, o el de mecànica
bueno,
també?
Electromecànica i automoció també està bé, sí. També. El que menys, probablement el de perruqueria. Uh-huh.
Parlem ara amb dos estudiants, el Jan i el Pau, que per saber la vostra experiència, no? El Jan és del Mercè Rodoreda i estàs fent ara mateix...
El grau superior d'Administració i Finances, el segon any.
Vale. Explica'ns una mica com vas començar amb l'AFP, d'on vens, vale, i una mica tota la teva trajectòria.
Doncs jo vaig fer l'ESO al Mercè Rodoreda també, i com hem comentat, quan vam acabar l'ESO, jo no sabia què fer ben bé dels estudis, i bueno, parlant amb els professors, ens van ensenyar l'opció que hi ha a batxillerat o FP. Jo mai he sigut un excel·lent estudiant a l'ESO, però sí que m'ho anava traient. I em va cridar molt l'atenció el grau mitjà de gestió i administració. I bé, sempre vaig entrar una mica amb dubtes, no?, perquè no sabia ben bé què era, era un món per mi desconegut, i bueno...
Però tu havies fet batxillerat?
No, jo vaig acabar l'ESO i vaig
entrar... I vas anar directament al grau mig.
Sí. Uh-huh. Vaig fer el grau mig i al principi entres amb dubtes, no?, com he comentat, i ja quan vaig acabar el grau mig sabia que volia seguir estudiant al grau superior i ha sigut la millor decisió estudiantil que he pres a la meva vida, segur, estudiar aquest grau, sí, sí.
Què s'estudia en aquest grau?
En el mitjà o en el superior?
Bueno, en els dos, una mica així...
Bueno, van relacionats i comença, sobretot en el primer any del grau mitjà, comences a veure tot per sobre, que si comunicació, comptabilitat, recursos humans, tresoreria... El segon any és una continuació més extensa i en el grau superior tens la branca de les assegurances. Ja ho veus tot més a fons i amb l'assignatura de les assegurances.
Uh-huh. Llavors, a més, el tema aquest de les assegurances, em sembla que tu estàs fent pràctiques ja,
sí,
en una asseguradora, no?
A Banc Sabadell Zurich, sí.
El vas triar tu? Et van triar?
Bueno, sí, hi ha com una mena de selecció on tu penges el teu currículum, un videocurrículum, i aleshores esperes a les empreses, et van enviant correus, et citen a una entrevista i tu també pots més o menys escollir quina oferta t'agrada, quina no, i bé, entre totes les ofertes, la que més em va cridar l'atenció i personalment la que crec que millor em vindria per mi era la de Zurich.
Uh-huh. Aquestes pràctiques estan, bueno, t'estan servint, tu creus que,
sí,
són interessants, estàs aprenent molt?
Sí, sí, des del setembre que estic i per mi cada dia jo em vaig, o sigui, l'objectiu per mi era aprendre cada dia, era la meva primera experiència laboral en una empresa molt gran i jo m'estic prenent com aprendre, disfrutar i òbviament amb l'objectiu de poder seguir, que ja m'han comunicat que podré seguir ja contractat.
Tindràs, sí, sí, feina llavors?
Sí, sí, sí.
Ah, molt bé.
Molt bé, molt bé.
Penses continuar estudiant després o millor primer dedicar-te a feina, ja veurem?
Per mi la formació sempre és important a l'edat que sigui, però quan acabi aquest grau superior em prendré el temps de treballar ja 100% concentrat en Zurich. Sí, sí.
Si haguessis d'explicar, abans els hi he preguntat a elles, no? Si haguessin de posar sobre la taula les coses bones de l'FP, tu què destacaries?
Jo estic molt en la línia que han comentat elles, sobretot l'oportunitat laboral que et dona, ja que estem amb 20 anys, a punt d'acabar el grau i estem amb una feina bona, i bé, sobretot l'oportunitat laboral, sí, sí.
I el tema de la motivació? Tu deies que, bueno, jo a l'ESO no anava malament del tot, però tampoc era molt brillant. Quan vas canviar, vas notar que t'agradaven més aquests,
sí,
estudis?
Sí, tot va ser com una fusió. Els companys, que molt bé, els professors, que es nota, no una relaxació, sinó que és un ambient diferent al de l'ESO, i sí, jo cada vegada que passava el temps, tant pels continguts, els companys, els professors, jo estava supercontent, anava molt content a estudiar i encara vaig, clar.
Vas triar aquest cicle perquè estava en el mateix institut on tu estudiaves o vas dubtar a l'hora de triar
quina agafar? No, jo sabia que volia continuar al Mercè i vaig veure aquesta opció i vaig dir cap endavant. Sí, sí.
Doncs anem a veure ara quina va ser l'opció del Pau. Tu ets una miqueta diferent, també estàs fent un cicle, sí, de grau superior. Explica'm una mica com has arribat a aquest cicle i per què.
Jo vaig triar, perquè m'agradava més el món de les ciències i tal, el cicle superior de Laboratori Clínic i Biomèdic al Pedraforca.
Uh-huh. Tu venies de fer batxillerat.
Sí, de batxillerat a un altre institut, on, parescut al seu exemple, també m'anava molt regular i tal. El tema dels estudis m'agrada, però ja em començava a costar una mica més, les matemàtiques, la química i tal, però jo volia una cosa de ciències. Llavors vaig optar per un cicle superior i vaig veure que el més semblant del que jo volia era el de Laboratori Clínic. Vaig començar a cercar per llocs i tal, per instituts propers a aquesta zona, i el més accessible va ser el Pedraforca, en aquest cas.
Què fas en aquest cicle? Què s'estudia en un cicle de laboratori?
Doncs moltes assignatures, moltes UFs, com poden ser bioquímica, microbiologia, immunologia, molts temes que segurament aplicaràs al tema de les pràctiques. Jo que ja he fet les pràctiques al setembre, vaig anar a l'Hospital Universitari de Bellvitge, i bàsicament és un tema molt científic, de les mostres, quan es treiem sang, tot aquest procés és el que tu estudies, el tema del tècnic de laboratori.
És a dir, tot molt encaminat després a aquestes pràctiques,
sí.
No? Com van anar les pràctiques? Com va ser, una mica bastriat també tu l'hospital, com explicava ell, el tema d'un aplicatiu, de poder apuntar-te?
Una de les coses que vaig valorar de l'institut és que com que t'ajudaven molt aquest tema. Jo sé, per altres companys, altres amics fora del centre, que en tenen problemes per trobar un lloc on fer les pràctiques i tal, el Pedraforca et dona una accessibilitat a llocs molt bons, en la meva opinió, com pot ser l'Hospital de Bellvitge, el que vaig anar jo. Ens van donar un llistat dels llocs que estaven oberts a tenir gent per fer les pràctiques i nosaltres fèiem un llistat de prioritats per segon el nostre lloc, on volíem anar o no. Jo vaig posar el de Bellvitge dels primers i en cosa de mesos, i sense jo donar-me molts cops al cap, ja estava ahí a les pràctiques. La veritat és que...
Com són unes pràctiques a l'Hospital de Bellvitge?
Molt guais.
És una institució tan super mega gran, no? Què fèieu en aquestes pràctiques?
Agraeixo al Pedraforca perquè són unes pràctiques molt... És com treballar, pràcticament. Et donen com tota la possibilitat d'aprendre el que hauràs de fer en un futur treball, si tot va bé, òbviament. I fèiem de tot, bàsicament. Tractàvem mostres de sang, mostres d'orina, totes les mostres que nosaltres donem per fer estudis, bàsicament tot el procés és el que fa els tècnics de laboratori. Miràvem la bioquímica de la sang, miràvem el sediment de l'orina, el pH, moltes coses, i a més de la recepció, òbviament. La recepció de mostres també és un tema molt important. De fet, Àgueda era la meva professora del tema de recepció de mostres i tal.
Què vols dir amb recepció de mostres? Que suposo que ha de mantenir-se tot en unes condicions, no?
Quan, sobretot a les 12, a l'hora del migdia, a l'hospital arribaven tot tipus de mostres, de tot, d'esput, de sang, de femtes, on tu hauries de saber, bàsicament, com classificar les coses, les seves temperatures, on hi havia d'anar cada cosa, fins i tot repartir a certs parts de l'hospital on hauria d'arribar cadascuna, perquè òbviament si n'hi ha algun tipus de problema, alguna mostra va a algun lloc que no és el seu, n'hi ha molts problemes.
Sí. Bueno, aquestes coses no ens ho plantegem mai, no? Sí, quan ens fem sempre... una analítica no sabem on van les nostres mostres, però és necessari, no?, aquest tipus de...
Jo sempre ho deia als meus companys, als meus tutors de l'hospital, és un treball que de fet el Pedraforca, en la meva opinió, ho compleix molt bé, has de saber el que fas. Perquè com tinguis algun problema, algun error, és com una cadena. Sempre ho parlàvem a les assignatures com la seva. És com una cadena on si falla al principi, falla al final.
Tu tens feina també ja?
Jo espero que sí.
Sí?
Sí, no, segur que sí, perquè vaig fer les pràctiques a l'hospital, vaig acabar el gener i em van comunicar que tot bé, em van pedir el currículum, ja em van parlar sobre la bossa de treball i em va dir que tot correcte, que segurament a l'inici lo típic de... omple algun lloc perquè algú se va de vacances, algú té alguna baixa, però sí, em van comunicar que tot bé i que segurament em trucarien per aquest estiu.
Doncs Pilar, Jan, Àgueda i Pau, moltes gràcies per parlar-nos de la formació professional, per exposar els vostres exemples i bueno, a veure com va la preinscripció i això, i molt d'èxit en els vostres centres. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu.
La Clica és un projecte musical en què participen diverses escoles de l'Hospitalet i que organitza la Casa de la Música. La iniciativa, que també treballa els valors entre els més petits, consisteix en assajar un seguit de temes que el 20 de maig cantaran en una cantata col·lectiva al Teatre Joventut. Els nostres companys Montse Maneja i J.R. Bermúdez han assistit a un assaig a l'escola Pompeu Fabra.
Hola, m'encanta la música. Escolteu, escolteu. Núria, estem a l'escola Pompeu Fabra amb els alumnes de segon de primària que estan assajant la Clica. Ara és un descans, però segueixen. Escolta, ho heu fet molt bé, eh? Un aplaudiment, tots, vinga. Molt bé. Doncs, com us deia, estem a segon de primària d'escola Pompeu Fabra. Què esteu fent aquí cantant?
La Clica.
I què és la Clica, Martina?
Un grup d'amics i amigues.
I què feu, cantates? Per què fareu amb aquestes cançons que esteu assajant?
Cantar-les a un teatre.
I és que el 20 de maig, al Teatre Joventut, davant de moltes famílies, estareu fent aquest concert de cantata. Esteu nerviosos?
Sí.
Sí.
I què s'aprèn amb la Clica?
Moltes coses.
Com per exemple?
Has de ser tu mateix.
Molt bé. Qui més sap més coses?
Cuidar el planeta. Molt bé. Tu tries els teus amics i amigues.
I és que doncs, la Clica és una cantata que es fa a la Casa de la Música de l'Hospitalet i durant uns dies faran els concerts a escoles de segon de primària de l'Hospitalet davant de totes les famílies. Estem amb la Sila Fuentes, la mestra de música de l'Escola Pompeu Fabra. Què tal, Sila?
Bon dia.
Bon dia, ho hem fet molt bé, eh?
Superbé.
Escolta, explica'ns una mica el projecte de la Clica.
Doncs aquest projecte, el seu objectiu principal és apropar els alumnes a la música i es fa d'una manera molt especial, amb les cançons de la Clica, amb les seves coreografies, i s'ho passen genial. És una gran experiència.
Què aporta als alumnes fer la Clica?
Aporta doncs, el coneixement dels nous valors, que són molt adequats per a aquesta edat, com han comentat ja els nens i les nenes, doncs, l'amistat, l'ecologisme, la igualtat de gènere, tot superimportant per ells i elles. I després també, doncs, com a Cloenda, com aniran al Teatre Joventut, doncs és una superexperiència, a més de cantar davant del públic, que és superespecial perquè són les seves famílies, doncs també ho faran amb altres nens i nenes de la ciutat. I poder compartir-ho és molt especial.
Molt bé, i la Clica és una colla d'amics, no?, que fan, que, bueno, que estan junts i que fan moltes aventures.
Exacte, i cada nen o nena de la Clica doncs ens ensenya aquest valor. I a part, també, cada setmana els hi entreguem un còmic amb el que, a part de fer la lectura i la comprensió lectora...
Espera, que el tenim aquí, que així mentre sí. ho expliquem, la nostra càmera ho pot enfocar.
Sí. Cada còmic, doncs, tracta de la cançó, sobre la cançó. I són els personatges que ens presenten aquell valor a tractar i, a més, doncs, poden fer la lectura a casa. Ells ho emporten a casa i ho poden compartir amb la família, també.
I abans tu deies que ja portaves molts anys fent la Clica, no? Sí. Però que sempre us fan una formació i després des del centre de recursos, no? Doncs us donen molts recursos per fer la...
Exacte. Tenim una pàgina web on allà tenim totes les cançons, els còmics que els poden visualitzar a la pantalla, després tenen també com un assaig general, on surt l'escenari, on es trobaran ells i elles, i poden participar com un karaoke. És molt complet, el material, exacte.
Sí, ho han fet molt bé. Que us vagi superbé aquest concert. Si vols, prepara'ns l'última cançó mentre acabo de parlar més. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Doncs a veure. Qui em pot explicar més què aprenem amb la cantata de la Clica?
Pues...
Per què t'agrada?
Perquè fem moltes cançons i ballem i ens ensenyen moltes coses.
Ja, aquí està molt nerviós pel concert. Que aixequi la mà, aquí està molt nerviós. Ai, 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 tots estem molt nerviosos, eh? Però bueno, ja s'heu assajat molt i us ho passareu bomba, que sí?
Sí.
Sí? Què, tu t'agrada fer la Clica?
Sí.
Sí? I a vosaltres?
Sí.
Molt bé. Doncs vinga, esteu preparats per fer l'última cançó?
Sí.
Sí? Doncs quan vulgueu, d'acord? Preparats? I estos? Jo em quedo aquí, Núria, a ballar aquesta cançó, perquè jo també vull jugar, que sí. Vull jugar? Doncs anem a jugar. Ens caiem amb ells.
Aquesta setmana recuperem la secció EOILH Explorers, la secció que fem en col·laboració amb l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet. En aquesta ocasió, dues alumnes del nivell C1 d'anglès ens parlen de l'antiga fàbrica Cosmetoda. Recordeu que podeu recuperar el vídeo amb subtítols en anglès a la secció EOILH Explorers a lhdigital.cat.
Welcome to Aula LH, Live Digital Program. Today, we're diving into the fascinating world of ceramics in L'Hospitalet. And it is the Cosmetoda factory that we will be focusing on.
That's right, Sara.
Do you know what a build-to-rent project is? A great example is the new housing development in L'Hospitalet de Llobregat. These apartments, which were built in 2022 and commercialized in 2023, are located on the site of the old Cosmetoda factory, which dates from the 19th century. This new complex has 91 flats for rent at 1,200 euros.
That's true, Sara. What surprised me the most when I visited one of those flats was how little the salesperson knew about the property. They admitted they didn't even know the distance from the balcony to the chimney from Cosmetoda.
And you may ask, what's the story behind Cosmetoda factory and its current state? Let us tell you a little bit more.
It was in 1883 that Cosmetoda Vives, a potter who specialized in terra ceramic tiles called Cairons, requested permission from the city council to build a pottery venue with ovens.
Years later, not only did the factory expand significantly, but it also diversified its products to include ornamental tiles for the modernist buildings of Barcelona.
It's incredible how the factory adapted to the changing architectural styles of the time. During Puig I Gairalt's renovations, it was electricity that was introduced, marking a modernization for the facility.
However, during the Spanish Civil War, the factory was collectivized and used to produce weapons. Later, in the 50s, the rise of new building materials led to economic difficulties, and the factory finally closed its doors in 1990.
Today, the factory is considered a cultural asset of local interest for l'Hospitalet de Llobregat, and it's part of the urbanization and conservation process.
And, surprisingly, it was during the construction of the new housing that workers uncovered ovens, chimney bases, and underground structures.
Exactly, the bases of the chimney that are in front of the new flats.
Well, we'll be keeping a close eye on this project and sharing updates as it progresses. Stay tuned!
Seguim parlant de formació professional, perquè els nostres convidats de la secció Què ens expliques són quatre alumnes de l'Institut Can Vilomara, concretament del grau mig de cures d'auxiliar d'infermeria, que ens explicaran unes infografies que han preparat sobre dones que han destacat en el món de la sanitat i de la infermeria. Són la Judit, l'Anna, l'Iker i el Brian. Ho he dit bé, oi? Si no m'equivoco, eh? Comencem explicant-nos què es fa, de què és el vostre cicle. És un cicle de grau mig, què feu en el vostre cicle?
És un grau mig de tècniques de cures d'infermeria, on el que fem és ajudar les persones durant l'estància a l'hospital, al CAP, i fan una millora.
Llavors, en un moment determinat decidiu fer aquest projecte que té a veure amb els vostres estudis, però on també heu hagut de fer disseny i tot això. Com va néixer la idea de fer aquest projecte, d'aquestes infografies sobre aquests personatges?
Pues la nuestra profesora nos va a proponer hacer unas infografías de una manera más dinámica y diferente, y no solamente como recopilar tanto texto, sino que hacerlo pues más dinámico. Y nos ha propuesto hacerlo para saber de una manera dinámica y así poder
estudiar aquests personatges. Sí. No? Com va anar el procés?
Doncs el procés va anar bé. Sí que és veritat que com no teníem tants aquests coneixements, sí que és veritat que ho vam agrair bastant, perquè al final la nostra formació, no que és la sanitat, doncs va bé tindre aquests coneixements. I doncs va anar molt bé, sí que portem una bona experiència.
De persones que han fet més o menys el que podeu fer
vosaltres. Sí, destacant molt.
On vau buscar la informació? Com va anar? Vau anar a buscar per internet? Després com vau dissenyar tot això?
Sí, vam buscar tota la informació per internet. És una mica complicat perquè hi ha molta informació de cadascuna, molta referència, però sí, la clau era buscar informació de cadascuna, resumir aquesta informació i plasmar-la en una infografia per tal que s'entengui d'una forma més clara, concreta i que sigui una mica més dinàmic també.
Llavors teniu la informació i feu aquestes coses tan maques, que aquí darrere meu tenim una i aquí a sobre de les taules tenim dos més. Com va anar? Era fàcil dissenyar? Vos sabíeu dissenyar vosaltres?
Sí. Sí, havíem utilitzat més vegades Canva.
Sí.
El que passa és que vam fer uns grups diferents i ens tocaven diferents infermeres. Llavors doncs, les plantilles les vam utilitzar de diferents maneres, com per exemple allà hi ha diferents colors, aquí també i allà també.
vau fer que cadascuna de les infografies fossin diferents.
Sí.
I llavors no s'acaba aquí, perquè aquestes infografies, bueno, ara a la tele no es pot tocar, però són de, bueno, són unes infografies professionals, no és paper, no? Sí, sí. Són unes lones. I què heu fet amb això? On ho heu exposat, això?
Doncs el que vam fer, com una mica la finalitat d'això, era exposar-les als passadissos de l'institut, perquè així els alumnes del Vilomara poguessin veure'ls. I tenim dues dates, dues dates importants. La primera és l'11 de febrer, pel Dia de la Dona i la Ciència. I també, o sigui, vam tenir la col·laboració dels nens de l'ESO i de batxillerat, bueno, de totes les alumnes, i després el 8 de març també, que vam conjuntament amb les noies del cicle de promoció i igualtat de gènere, que també van fer unes activitats.
Anem a parlar d'aquests personatges que heu tractat, que heu fet amb aquestes infografies. Anem a veure qui eren i per què són importants, doncs, per gent que està estudiant en l'àmbit de la sanitat com vosaltres. Judit, tu quin personatge vas fer?
Ens va tocar la Florence Nightingale, que era una infermera reformadora social i estadística britànica, que era reconeguda també principalment per ajudar els soldats ferits. També la deien la dama de la llum, ja que passava pels passadissos per les nits, vigilant que tots els soldats ferits estiguessin millor, en bones condicions. I d'aquesta manera el que feia també era amb la higiene, ja que era la higiene de mans, i també obria les finestres per la ventilació. I això va fer que ella, estadísticament, va fer l'impacte de que si amb la ventilació i la higiene els morts eren...
Va salvar moltes vides només que amb això, no?
Sí.
Suposo que era una època on no es tenia molt en compte aquestes coses, no? Era de la Primera o la Segona Guerra Mundial? O...
Sí, és reconeguda també per la Guerra de Crimea, que va ser quan va començar a ser coneguda.
T'ha semblat un personatge interessant? La coneixies tu abans, aquesta senyora?
Sincerament, no. No. Encara que també té molt d'èxit, perquè venia d'una família de classe alta on no li deixaven estudiar el que ella volia, i tot així va aconseguir el que volia.
És a dir, que ja no és només un tema de la seva pràctica en la infermeria, sinó una forma de defensar els drets de la dona, no? en el món laboral. Anna, quin vas estudiar tu?
Bueno, nosotros tenemos la infografía ahora aquí, a mí me ha escogido Martha Rogers, y que va a ser una mujer, pues, que va a estudiar enfermería, que no tenía... Ella estaba estudiando enfermería, y no solamente estudiarlo, sino que ponerlo a práctica y poder enseñar a los demás lo que ella... hacer aportaciones después de estudiar. Pero va a tener también inconvenientes porque, claro, en la época que ella estaba, no se podía estudiar, porque era mal visto estudiar.
Las donas no podían estudiar, ¿no?
Sí, entonces estaba muy mal visto. Había una presión social muy fuerte porque decían que no era trabajo para mujeres, y menos una profesión como tal, ¿no? La enfermería. Entonces, en el 1933, ella va a dejar temporalmente el estudio, y después de un año va a volver a retomarlo hasta que se ha graduado. Y después no solamente se ha graduado, sino que también ha hecho escritos, ha hecho conferencias, y va a publicar ha publicado tres libros, y ha sido muy interesante el poder estudiarlo, porque además al hacerlo es como te motivas y aprendes mucho más, porque en el ámbito nuestro el ver cómo ha ido en la historia todo lo que estas mujeres han marcado y han hecho.
Mentre acabem de parlar amb tu, la Judit pot agafar la infografia així, a veure si la podem veure una miqueta, perquè veieu tota la feina que s'ha fet. Tu coneixies, Anna, aquest personatge abans?
No conocía nada. Antes de comenzar, pues nada, y ahora pues ya tenemos más conocimiento y de lo que ellas han hecho, porque han sido unas mujeres que ahora nos inspiran a nosotros a poder continuar. Y la importancia también de no solamente quedarse en estudiar, sino continuar.
O fer llibres,
aquí tenemos una frase célebre de ella, que dice que no es más grande aquel que nunca falla, sino aquel que nunca se da por vencido. Y eso es muy inspirador para nosotros.
Molt interessant. Anem a veure en què heu treballat vosaltres. Iker, quina va ser la dona en la que tu vas treballar?
Jo he tractat amb la Virginia Henderson.
Sí, que tenim aquí la seva infografia.
Sí. Ens hem donat que ha sigut molt important, ja que com avui dia coneixem el que és la infermeria moderna, ella va ser la que com va crear aquest terme. També és molt coneguda per la seva principal aportació, que van ser les 14 necessitats bàsiques. En què es basa? Doncs es basa en que el pacient i l'infermera han de tenir com una bona tracte,
sí.
I al final doncs, donar unes bones cures de qualitat, que al final doncs, el pacient faria si tingués la força, la voluntat per a fer-ho, ja que és com dependent en aquest moment. No? Per exemple, en aquestes 14 necessitats tenim des de les més bàsiques, que són beure aigua, respirar adequadament i menjar, fins a que, per exemple, una persona vivi segons les seves creences i valors. O sigui, això és molt important. I al final doncs, és el que també diu ella, el reforçar, tractar el pacient d'una forma integral, o sigui, d'una forma biològica, psicològica i social, per fomentar aquest àmbit i aquesta relació d'infermera-pacient.
Tu coneixies aquest personatge?
La veritat és que no coneixia apenas, no? I m'ha agradat molt conèixer sobre ella.
I com diu l'Anna, penses que conèixer un personatge així, per una persona com tu que s'està formant en aquest àmbit...
És molt important.
És molt important?
És molt important partir d'aquesta base de conèixer totes aquestes dones que han marcat història a l'infermeria.
Sí. Anem a veure el Brian. El del Brian el tenim aquí penjat. El Brian vindrà aquí al meu costat ara a parlar-nos de Calista Roy, no?
Calista Roy,
explica'ns qui és Calista Roy.
Bueno, Calista Roy actualment tindrà uns 85 anys, més o menys. És llicenciada en infermeria, de fet és infermera pediàtrica també i té un doctorat de sociologia. Calista Roy és molt coneguda sobretot per el seu mètode d'adaptació, que és el mètode d'adaptació de Roy, que bàsicament és dir que els éssers humans són sistemes biopsicosocials que estan en constant interacció amb el seu entorn. A més, Calista Roy recalca la importància de l'infermera, ja que ajuda a molts pacients per al seu canvi. I bueno, és molt coneguda, sobretot per les seves dades curioses, sí. Pel seu nos que ha tingut i per al llibre que ha fet.
És a dir, que és una persona que ha treballat com a infermera, però també, com algunes de les que vosaltres heu parlat, són gent que després ha posat en llibres aquests coneixements.
Sí.
Tu coneixies a Calista Roy?
No, la veritat que tampoc tenia molt coneixement de Calista Roy.
I això que m'has comentat del model, com és, el model Roy,
sí.
L'havies estudiat?
No, però tenia com una base. És a dir, quan comences a estudiar infermeria, com que et tens que adaptar i això serveix per després posar-ho a prova.
És a dir, que havies estudiat el mètode, però no sabies d'on venia.
Exacte,
i ara...
exacte.
Tu creus també que és important conèixer aquests personatges
perquè
tu estàs estudiant?
Sí, perquè això ens ajuda a posar després en pràctica quan estem fent tot el nostre treball i si ens agrada, doncs sempre és bo investigar sobre d'on ve aquesta informació, no?
Doncs molt bé. Doncs vosaltres esteu estudiant un grau mig. Abans d'acabar, que estem a punt d'acabar, m'agradaria que em diguéssiu si us agraden els vostres estudis i què penseu fer. Després de conèixer aquestes dones, no sé si teniu ganes de continuar estudiant.
Sí, jo sí que tinc ganes de seguir estudiant sobre aquesta branca i vull anar cap a pediatria.
És a dir, que voldries fer un cicle superior o...?
Sí.
Molt bé. Ana, ¿tú?
Bueno, yo después de terminar esto, pues es hacer como un pequeño descanso y después pues continuar, pero ya en principio pues cuando haga las prácticas ya poder trabajar y después ya me continuaría formando más.
Pero vols treballar ja també una miqueta,
sí.
No? I què, i tu?
Jo, com sí que és veritat que aquest àmbit m'agrada molt, el que he pensat quan estiguem al cicle, fer les pràctiques, treballar un temps i això, i després doncs, ficar-me en un cicle superior, segurament de documentació sanitària, encara que ho tindré que buscar una mica millor, i després, si tot va bé, que espero que sí, fer la carrera d'infermeria, el grau d'infermeria.
I tu, Brian?
Jo tinc pensat estudiar un cicle superior de laboratori, ja que aquest cicle no només estudiem coses dels pacients, sinó que també he tocat una mica els microorganismes, mostres, i això m'ha cridat l'atenció, la veritat, i volia estudiar això.
Doncs moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos, per parlar-nos dels vostres estudis i de totes aquestes persones. Heu fet molt bona feina i espero doncs, això, que continueu ensenyant a l'Institut i més gent doncs, se n'assabenti de la feina d'aquestes infermeres de diferents llocs del món que han estat tan importants.
Moltes gràcies
per acompanyar-nos.
Gràcies.
L'alumnat de producció i de realització d'IFB Planeta han realitzat un programa de 24 hores amb reportatges, entrevistes i debats en directe. Hem assistit a un moment de la gravació del programa i hem pogut conversar amb l'alumnat i amb el professorat.
24 hores de directe com si fos una televisió real. Aquesta és la prova de foc dels alumnes del grau de realització d'audiovisuals i espectacles de l'IFP a l'Hospitalet. Durant la missió s'encarreguen de dirigir els programes, preparar els platós, gravar i fer tota la feina televisiva que s'ha pogut veure a Twitch entre ahir i avui.
És una passada, perquè ens han donat l'oportunitat de fer això i la veritat que és una passada. Crec que sortirem molt preparats, és un projecte molt guai, que al final ens convertim en una televisió, són 24 hores en directe, i serà molt aprofitable aquest treball. Sí, sí, està sortint molt bé.
L'estrena televisiva busca posar els estudiants en una situació realista, imitant el que farien en una cadena real.
I també és una oportunitat molt bona perquè de cara a un futur a tu et donaran un equip que tu no ni coneixes ni res perquè ens hem mesclat entre, o sigui, ens hem barallat entre matins i tardes i clar, hi ha gent que nosaltres no coneixem. Llavors també és això de provar amb gent que tu no coneixes ni saps com treballen i sortir el teu projecte que has estat tu mesos amb un equip que s'ha incorporat molt més tard.
Sí, és un xoc, o sigui, fer això de sobte, veus que tot el que s'ha estat treballant no, des de l'ordinador es fa realitat i és molt guai, la veritat.
Els alumnes proven en el projecte allò que es volen dedicar en un futur. Alguns s'ho prenen tan seriosament que estan 24 hores desperts pendents de la missió.
L'objectiu, diguéssim, d'aquesta pràctica final, d'aquest una era que cadascú pogués sentir-se còmode fent el que li agradés, una retransmissió esportiva, una retransmissió d'un event, un programa d'humor, i crear aquest concepte de canal, no? S'han juntat, diguéssim, els dos grups, un de matí i de tarda de realització, amb el grup de producció. També l'objectiu era aquest de treballar en equip, no? D'aconseguir fer pinya i crear això, un canal de televisió a l'USO, 24 hores de transmissió.
D'aquí uns mesos començaran a demostrar el seu talent a televisions reals.
El projecte en dansa del Col·legi Pare Enric Dussó ha sortit al carrer. L'alumnat de primer a sisè ha estat preparant en els darrers mesos tot un seguit de balls que fa uns dies van mostrar al seu barri, Bellvitge. Així és com es va desenvolupar la jornada.
Els mesos d'assajos i nervis han valgut la pena. Els alumnes de primària del Col·legi Pare Enric Dussó han firmat una actuació dansaire de primer nivell per coronar el projecte en dansa. Aquest segon trimestre, els cursos de primer a sisè del centre escolar de Bellvitge s'han esforçat de valent per demostrar a familiars i veïns tot el que han preparat a la plaça de les Cultures.
Sempre a Sant Jordi fem una celebració fent que tots els cursos de primària fessin la seva pròpia coreografia a la plaça de la Cultura.
Ens hem esforçat molt per això i tota aquesta escòrio, aquestes còrios només l'han fet una persona. I aquesta persona és la meravellosa Marta,
que és la nostra professora de música.
Doncs nosaltres hem representat aquesta coreografia de dansa ara de Carmina Burana perquè a primer, com era la pandèmia, no la vam poder fer i llavors hem tornat a fer-la i així també una mica més d'emoció, no?
Una mica nerviós, però ha sortit molt bé, la veritat. Amb moltes ganes de que arribés aquest dia, perquè és un dia molt especial, i també amb moltes ganes de ballar amb els meus companys. M'ho he passat molt bé.
L'escola veu la dansa com un instrument molt més profund que un simple entreteniment.
Creiem que és important des de l'escola l'expressió d'emocions, de sentiments, del que sentim a través de les diferents arts, entre elles la música i l'expressió de la dansa. Creiem que és molt important generar el caliu, l'apropament amb les famílies, amb el barri, és molt important també la relació amb el barri, i creiem que tot el que passa a l'escola s'ha de transmetre fora al barri.
El centre aposta per seguir fent créixer el projecte en dansa de cara a les pròximes edicions.
Aquesta setmana les protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Lucien i la Jasquirat Caur de l'Escola Josep Maria Folch i Torres, que ens recomanen llibres.
Hola, em dic Lucien, tinc 10 anys i vaig a l'escola Josep Maria Folch i Torres, vaig a 5a. He vingut a recomanar Em dic Goa de la Marian Tirado. Em dic Goa és un llibre d'adolescents que els seus pares i la Goa els separen i la Goa se sent molt trista. Els pares li diuen que no passa res, que aunque estén separats, sempre tindrà el seu amor. La Goa té molts amics i la seva millor amiga és la Anna. Hi ha una història d'amor entre el Klaus i la Goa. Jo vaig conèixer aquest llibre perquè a la classe hi ha una capsa que tots compartim i dins de la capsa hi havia aquest llibre nou. Vaig veure la part de darrere del llibre i em va semblar interessant. M'ha agradat perquè explica situacions a la vida real i que tot és normal, que no tenim per què plorar. Les recomano el llibre al públic adolescent.
Hola, em dic Yaskirat Kaur, soc de l'escola Josep Maria Folch i Torres i soc de la classe 5B. Avui vinc a presentar el llibre. Es diu Les ratites. Les ratites va de que havia una vegada que la Gisela i la Clàudia tenien vacances de Nadal i van preferir passar-s'ho amb la família. Llavors van decidir vendre polseres i després guanyar ells mateixos diners, no pedir als pares, i després anar al circ, comprar un tiquet i després allà van dir al senyor Pompeu que si podem fer un circ nosaltres mateixos, sin animals, perquè els animals estiguin tranquils i descansin una mica. Van cantar, ballar i també els dos que eren els bessons, el Joan i el Tomàs, van fer espectacle, van fer coses amb les boles i tot això. Es diu Les ratites perquè hi ha dos nenes que fan coses molt divertides, com les exemple. Les coses que no existen el fan, com fer una cosa amb el paper, guanyar diners, fer pulseres ells mateixos. Com podeu veure al final, hi ha una fulla que hi ha, això de tot. Només m'ha llegit un conte i també tenen un canal. Si escaneem podem escoltar les seus veus. Mira, aquí posa. Jo vaig conèixer les ratites que hi havia a la capsa, la Carme, nostra professora, va portar un llibre com va... L'altre dia va dir, quin vulgueu, podeu dir uns noms dels llibres per a que portis, sí. Jo va dir les ratites perquè m'agraden molt, perquè fan unes idees molt increïbles, fan coses divertides i és molt interessant les coses que fan. Jo recomanaria aquest llibre als nens i nenes que vulguin llegir, perquè tracta d'aventures.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem amb la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, la Cristina Santón. Conversarem sobre com ha anat la preinscripció i els reptes de l'educació a l'Hospitalet. I també parlarem del tàndem que desenvolupa l'Institut Provençana amb Jornada Activa. Us hi esperem. Fins dimecres.